Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. En l'anterior Ex Libris, l'especial sobre la setmana del llibre de Sabadell, sentíem una forta defensa del gènere del relat, de la mà de diversos dels autors convidats, sobretot dones. Avui ens endinsem en les obres de dues autores sabadellenques que han apostat per aquest format a l'hora d'explicar les seves històries i que just les han presentat tant a la Setmana del Llibre com la setmana següent, en una cita conjunta a la Biblioteca Vapor Badia. Es tracta d'Edu Beltran, que ha sumat desenes de relats de diferents llargades a Antologia dels Losers passant contes, i de Carme Falguera, que ens emporta una dotzena, relativament llargs, a La lluna del caçador. Dues autores diferents, però que comparteixen altres característiques més enllà del format de la seva escriptura: la ironia, l'humor, la crítica encoberta a diferents aspectes de la societat actual i la frescor a l'hora d'acostar-ho al lector. Avui el nostre segell Ex Libris és per Antologia dels Losers passant contes i La lluna del caçador. Ens acompanyeu a passar les seves pàgines?
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.
Edu Beltran i Carme Falguera tenen diverses coses en comú. Totes dues estan especialment interessades en la literatura i la cultura, malgrat que la seva professió estigui allunyada d'aquest àmbit. Beltran col·labora amb les seves cròniques culturals al Digital i Sabadell. És jurat de diferents certàmens literaris i n'ha guanyat incomptables de microrelats. Falguera fa anys que està vinculada a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. A partir del seu pas per aquest centre, ha guanyat i ha quedat finalista d'una desena de concursos. L'aposta de les dues sabadellenques pel relat és clara, malgrat que Falguera també ha escrit novel·la, després en parlarem. Falguera, de fet, s'afanya a defensar el format narratiu breu.
Sempre s'ha considerat que el conte és un gènere menor, i en canvi no ho és. O sigui, jo recordo joveneta haver llegit els contes de Pere Calders d'altres autors, no? Però conec, o sigui, recordo més aquest. I ja un cop... Jo he escrit contes sempre. O sigui, el primer que vaig escriure van ser contes. I allò que fas... Sempre he escrit contes des que tinc ús de raó. És a dir, jo, allò que deien, que hi ha molta autoficció, jo la defugia completament. Llavors se m'acudien històries de joveneta, t'estic parlant, que era jove, i se m'acudien històries i jo se m'acudia un conte. O sigui, jo explicava una història i feia un conte. I llavors, una mica més gran, ja vaig descobrir autors com el Jesús Moncada amb Calaveres de Toni Cantàs i vaig dir, jo quiero hacer esto. I llavors, clar, et quedes... Però sí, és veritat. El conte és un gènere que la gent li dius, ah, és un llibre de contes. I es queda, ah, pues, vale, i ja està. I no pot ser.
Beltran li dona la raó a Falguera, tot i que assegura que ella mateixa s'afrontava al relat amb molts prejudicis.
Sí, és veritat, el relat és un gènere que és molt agraït d'escriure i també de llegir, i haig de confessar que jo és un gènere que he descobert ja d'adulta. Jo era també d'aquelles que pensava que qui escriu contes és perquè no té o el temps o els recursos, diguem-ne, imaginatius o logístics per fer una novel·la. El considerava, entre cometes, un gènere menor. Òbviament estava totalment equivocada, i això, la persona que em va fer obrir els ulls d'això va ser el David Vila i Ros, que és un contista sabadellenc que molts coneixereu, entre moltes altres coses, aquest també és un dels que fa de tot. I quan vaig començar a llegir els seus contes vaig dir, ostres, això és literatura per si mateixa, no és, això no és un gènere menor. I llavors vaig començar a llegir molts contes de molts autors, de molts gèneres, i jo mateixa doncs em va agafar el cuquet d'anar escrivint, i ara realment és el gènere que més llegeixo també, perquè també pel ritme de vida que portem, no? Doncs que si estàs allò a l'autobús, doncs et dona temps a llegir-te un conte. En canvi, una novel·la, el capítol has de deixar mitges i és més desagraït. I no sé, trobo que a mi, per exemple, és un gènere que m'agrada molt tant d'escriure com de llegir. A més que el conte pot ser de qualsevol cosa, és a dir, contes poden ser de terror, de fantasia, d'amor, o sigui, està obert a qualsevol gènere, no és una cosa limitada, com pensen alguns.
Li agradava molt escriure contes. Sempre tenia idees irreverents per crear-los. Les espurnes de genialitat brollaven sense esforç de la punta dels seus dits. Era un mestre de la situació, de la creació de personatges. Però la imaginació se li va acabar el dia que va haver d'anar a inscriure la seva filla al registre. No trobava cap nom adequat. Tots eren massa moderns, massa clàssics, massa comuns, massa rars. El funcionari s'impacientava, s'apropava a l'hora de la pausa i no tenia cap ganes de demorar-la per culpa d'aquell cretí. Finalment, el jove pare veié la llum. «Ivet», digué amb veu ferma. El funcionari va teclejar-lo, alleugerit per fi d'acabar amb aquell visitant tan indecís. «Però, sobretot, apunti bé el segon nom», interrompé el contista. «És aquí un gos. Tot junt i amb accent. Gràcies».
Fins i tot en aquest relat de Beltran s'hi amaga l'homenatge als contistes i és que, més enllà dels prejudicis, les dues autores defensen que escriure relat és molt agraït, tot i que divergeixen sobre el grau de dificultat.
Els elements, diguem, fas un principi, un nus i un final i a vegades li pots donar la volta i a vegades li pots canviar el sistema i fer un... Yes, és genial, perquè és que a més veus el resultat de seguida, o sigui, t'atrapa, si és una història que atrapa, t'atrapa. I gent, bueno, hi ha molta gent aquí que ja m'ha llegit contes i bueno, jo disfruto molt escrivint-los i llavors disfruto quan la gent em diu, hòstia, Carme, aquest... Vull dir, va molt bé, o sigui, no hi ha dificultats. Amb escriure un conte no hi ha dificultats. Hi ha dificultats a vegades amb acabar de rodonir, acabar de fer la història de dir allò... Però no, jo disfruto moltíssim, jo m'ho passo molt bé.
Jo crec que el conte sí que té una dificultat, que és que ha de ser en aquest poc espai que tens, que pot ser més o menys llarg, perquè jo tinc contes des de dues línies fins a 10 pàgines, no? Ha de ser prou rodó com per ser relativament memorables, a dir, que després de llegir-ho dius, hòstia, que xulo, no? Clar, en una novel·la tens més opcions, perquè sempre pots ficar subtrames, pots inventar-te personatges secundaris, aquí està tot molt més limitat, llavors ha de ser molt fort des del principi, t'ha d'enganxar des del principi. Llavors sí que trobo que té una dificultat, que la novel·la té d'altres dificultats, però en aquest sentit, el sentit d'enganxar i de fer-lo rodó en poc temps, trobo que no és fàcil tampoc, eh?
Ara que sabem els seus processos, descobrim com escriuen.
Quin castell més impressionant teniu, princesa! Gràcies, dolç príncep. Però no és pas un castell. És el meu cementiri, ple de panteons contenint les restes dels homes que han mort als meus braços, replica ella, clavant els ullals a la jugular de l'infortunat.
Aquest és un dels relats breus d'Antologia dels losers passant contes d'Edu Beltran. Es tracta d'un recull de doble temàtica, com el seu nom indica. Però per què triar els perdedors com a protagonistes i com van acabar compartint espai amb altres històries?
Doncs jo com que quan vaig començar a escriure aquests contes tirava cap al gènere de l'humor, doncs clar, el que més natural em sortia era que els sortissin les coses malament, perquè clar, si tot els hi va bé, de què has de riure, no? Llavors, bueno, doncs vaig veure que tenen aquest punt en comú, no sé per què em sortien personatges masculins, no sé per què em sortia de manera natural escriure en personatges masculins, i com que tenien això en comú, vaig pensar que la paraula loser, doncs, era atractiva des d'un punt de vista del títol, em va sortir així. I llavors, a la segona part, vaig voler recopilar altres contes que tinc, que ja són de temàtiques diverses i que, bueno, hi ha personatges femenins i no tenen aquest nexe comú. I clar, em vaig trobar amb els dos, i hagués pogut fer dos llibrets prims, però vaig pensar, clar, això és doble feina de màrqueting, és que la gent et compri dos llibres, és que igual un acaba canibalitzant l'altre perquè... I vaig pensar, mira, els faig tots dos en un, com que m'ho vaig autopublicar jo i no li havia de demanar explicacions a ningú de res, però ho vaig fer jo. I ho vaig fer tot en un. Vaig pensar que així els tenia tu, qui volgués llegir-me, doncs els tindria tots en un sol volum, no havia de fer doble feina de màrqueting i no... En realitat és una qüestió pràctica, bàsicament, eh? Vaig pensar que... I també una manera de dir, bueno, hi ha molts contes, és un llibre, diguem-ne, prou gruixut com perquè els diners que et costa, doncs, dius, bueno, no està malament per la quantitat de contes que hi ha a dintre.
I entre els losers que planteja Beltran, hi ha els que intenten lligar però no se'n surten. El ventall de possibilitats de fracassar en aquest sentit es veu que és infinit, com ha pogut comprovar a la realitat.
Sí, és perquè jo ara soc d'una generació, soc del 75, tinc 48 anys. Bueno, aquests contes doncs, són alguns que tenen 3, 4, 5 anys, vull dir que quan jo tenia doncs, de 40 i pocs, no? I a la meva feina doncs, més o menys són tots de la mateixa generació. Clar, què va passar? Doncs que molts homes van començar a divorciar-se. I clar, jo que estava allà 8 hores amb ells al dia amb ells, jo durava un cap, diguem-ne, per escriure, perquè és que clar, era tan patètic tot plegat, i els veus que se'n van a fer footing al migdia i no sé què, i que es tinyeixen el cabell i no sé què. I clar, a mi doncs, això em feia molta gràcia i em vaig inspirar en molts companys de feina, tot i que a ells això no els hi he dit. I vull dir perquè sí, realment és així, eren homes de, doncs això, de mitjana edat que s'estaven divorciant i que veies que alguns comportaments eren, donaven per un compte i per riure-te'n d'ells.
Acabo de pujar al metro tal com havíem quedat i no et veig. Em vas dir per activa i per passiva que agafés cada dia la línia vermella, direcció sud. Si és una broma, no té gràcia. Només hi ha una línia vermella, la U... Merda, acabo de recordar que ets daltònic.
La majoria de relats de Beltran passen a la ciutat. Al metro, als carrers, en comunitats de veïns grans.
Jo és que si sóc urbanita, sóc de Sabadell, he viscut pràcticament tota la meva vida a Sabadell, excepte un parèntesi de 5 anys. I clar, doncs per poder-me inspirar, o sigui, per escriure contes, m'inspiro en coses que jo veig. A vegades realment hi ha alguns que els he vist, amb els, per exemple el conte aquest del senyor que té l'accident amb el tren, que l'atropellen. Això va ser un dia que jo baixava les escales de Plaça Catalunya, anava a agafar el tren, venia al teatre, i havia plogut, i un senyor va relliscar i li va anar d'un pèl. Per sort, al seu cas no li va passar res, però vaig pensar, i si hagués passat 2 segons més tard? És que li va anar d'un pèl, no? I ahir em vaig inspirar. Llavors, si realment anant amb autobús o cosa així, escoltes converses a vegades que dius, tia, això és surrealista, no? I a partir d'aquí doncs, se m'acudeixen coses. Hi ha algun conte també que passa, per exemple, el del fred et calarà els ossos, que és un conte que està inspirat al segle XIX, però bueno, són coses molt puntuals. La majoria, sí, són de coses que... alguna cosa que he vist o que he sentit que m'ha inspirat. Llavors, clar, hi ha molta cosa de ciutat perquè és el que jo visc.
Li va agafar la mà i la va portar per l'estret camí que manava al riu. Sentia el cor bategar amb força. Era el primer cop que compartien un sopar i l'emoció els embriagava. Van seure vora l'aigua i van mirar la lluna decreixent. «Tens gana?» «Molta», respongué ella, somrient. De la seva trotinada motxilla va treure'n un parell d'entrepans que li havien donat al bar de l'estació on se seia a demanar almoina cada tarda. Eren les restes del migdia, però encara eren tendres. «I què soparem demà?» No pateixis, demà convidaré jo.
Trencar tòpics, estereotips i tradicions també és l'especialitat d'Edu Beltran. Per exemple, hi ha un paquet de relats sobre la celebració dels aniversaris i no els deixa especialment bé.
Jo és que, bueno, qui em coneix ja ho sap. Jo no celebro els aniversaris, no celebro els sants. Fan una mandra horrible. Soc un grinch total. O sigui, diu el Nadal amb totes les meves forces.
No n'he vist cap de Nadal, ara
que és possible. És possible. No m'agrada gens el Nadal i, bueno, i els aniversaris i tot. I clar... Això xoca, no? Perquè vivim en un món de... Ostres, i què faràs pel teu aniversari? Res, aniré a treballar. Però home, però... No, és que no li trobo cap gràcia, vull dir, no... I clar, això... Que a la gent li sembla tan estrany, jo penso... No dec ser jo pas l'única de... O sigui, hi ha 8.000 milions de persones al planeta? Sóc jo l'única que sóc així? Segur que no. Doncs segur que trobo algú més que llegint això pensi... Ah, mira, un altre com jo, no? Per què no? Hem de perdre també la por i a dir el que ens agrada i el que no ens agrada, i penso que sí, que això està bé.
També carrega contra la celebració de Sant Jordi, pensant en tots aquells que els toca treballar. I en el recompte de relats també en trobem moltíssims relacionats amb la pandèmia i amb el confinament.
Que hi ha un gruix important que són de pandèmia, perquè clar, estàvem a casa i no teníem res més a fer. Llavors què fèiem? Doncs escrivíem, no? I realment sí que és veritat, el tema de les mascaretes i això doncs, donava lloc a equívocs i bueno, alguna cosa em vaig inspirar. No només... per escriure, diguem-ne, amb el propòsit de publicar-los, perquè realment tampoc tenia la idea de fer el llibre de per si, sinó perquè em vaig apuntar a molts concursos i van haver-hi bastants doncs, que van o guanyar algun premi o quedar finalistes i llavors vaig pensar, bueno, doncs, si han tingut un reconeixement, potser és que val la pena publicar-los perquè potser és que a la gent doncs, els hi han agradat, no? I clar, com que estaven escrits en aquella època i molts eren amb concursos que tenien alguna cosa a veure amb la pandèmia, doncs per això ha coincidit que n'hi ha bastants, bastants, hi ha alguns d'aquesta temàtica.
A La lluna del caçador, en canvi, trobem un fil conductor, el de la novel·la negra. Molts dels contes comparteixen personatges com en Llobet, un policia que anirem coneixent relat rere relat. Com a lectors, sí, sabem que estem llegint històries autoconclusives, però la nostra ment acaba fent enllaços, de manera que la trama és més gran del que sembla.
Va ser com una mena d'il·luminació. O sigui, jo estava escrivint un conte i em va sortir un conte una mica més llarg de lo normal. O sigui, lo normal és que tingui això, entre 6 i 12 pàgines, posa-li. I, esclar, se m'estava anant una mica de longitud. I pensava, jo tinc un grupet d'escriptors, que una és l'Anna Crusafont, que... No se sent?
No.
A veure,
ara sí?
Ara, de fi.
Doncs tinc un grupet d'escriptors que ens trobem, tres o quatre vegades a l'any i fem un conte. O sigui, d'una vegada a l'altra escollim el tema i cada escriptor fa un conte, llavors tenim un grupet de lectors i ens comentem els contes entre els lectors i els escriptors. I aquests contes no poden ser excessivament llargs. O sigui, poden ser més curts, però no molt llargs, perquè si no ens passem tot el matí comentant un sol conte. I estava fent un conte d'aquests. I com que em va sortir una cosa més... Estava tot entusiasmada allà, escrivint, i quina trama més xula que m'està quedant i tal. Total, que arribo al final i dic, està quedant molt llarg. I llavors dic, haig de fer alguna cosa, perquè a més la història m'agradava molt. I dic, has de fer alguna cosa, amb aquest conte has de fer alguna cosa. Dic, tens dues opcions. L'una és allargar-lo i fer una novel·la. I no m'agradava massa la idea aquesta, perquè quan tens un text acabat i consideres que té unes mides correctes. O sigui, tu ja li has donat la forma, ja li has donat el que convé en aquella història i ja està, vull dir, no necessita més. I quan em vaig trobar amb el conte aquest a les mans, dic, haig de fer alguna cosa. La idea de la novel·la no, descartem-la, dic, doncs vaig a fer un llibre de contes. I com que tinc contes escrits per empapelar alguna cosa, doncs vaig escollir contes que ja tenia escrits alguns. Llavors vaig escriure un parell més. Però vaig tenir el llibre muntat amb els contes que ja tenia, més el que acabava de fer, més el parell que havia d'escriure més, de seguida pensat i de seguida amb la morfologia que està aquí. O sigui, va ser com molt... va ser com una il·luminació.
Clar d'endavant, completament atenta a cada una de les paraules que deia la dona, la Martí deixà que ella parlés dels motius que havia tingut per denunciar la desaparició del seu metge. Que havien quedat que ella la trucaria i ja no n'havia sabut res més. Que era molt complidor i no havia deixat mai de trucar-la quan l'havia necessitat. Que havia trucat a la consulta i la infermera, que no sabia on era, ni quan trucaria, ni res. Fins i tot havia trucat a casa seva. I la seva dona li havia dit ben clar que li importava ben poc on podia ser. I la Martí allarga la mà per deixar-la reposar sobre l'avantbraç de la dona. I aquell gest tan simple, però alhora tan còmplice, desmanegar l'aire rebull fins al punt de fer-li saltar les llàgrimes.
A part del Llobet, també hi ha altres personatges que enamoren, com el grafiter i la guionista que treballen junts sense haver-se conegut mai. Falguera dibuixa molt bé cada un dels protagonistes de les seves històries i és perquè ella li dona molta importància als seus caràcters.
A veure, els personatges són molt importants, llavors han de tenir entitat. I sí, jo sempre dic que quan jo escric busco, no busco, el que explico, la història que explico, sempre és un conflicte. I perquè hi hagi un conflicte hi han d'haver personatges, i han de ser personatges amb cara i ulls.
Havia acceptat declarar en el judici com a testimoni de la defensa. De fet, la seva carta era l'única que tenia l'advocat per intentar descarregar una mica l'acusació. No hi havia res més on agafar-se. Ella havia confessat. havia explicat amb pèls i senyals com havia mort el marit. Deia que no recordava haver fet mal al nen, però era evident que havia estat ella. No hi havia ningú més. Les ferides eren de la mateixa arma. Tenien la mateixa profunditat. Estaven fetes amb la mateixa força. Sí, no hi havia cap mena de dubte. Havia estat ella. Des de l'estrada, que no tenia res que fes pensant en Estrada, només al micròfon, podia veure-la. Asseguda al costat de l'advocat, semblava un animal espantat. Més que espantada, semblava aclaparada. Estava segur que se sentia culpable, perquè era culpable. Tot just l'havien deixat parlar amb ella dos cops i en necessitava més. Era evident que necessitava la seva ajuda i estava més que disposat a ajudar-la. Sí, era el seu metge psiquiatre. Sí, l'acusada patia una profunda depressió. Sí, s'estava medicant. Sí, era possible que tingués algun trastorn que no s'hagués manifestat fins aleshores.
Llegir La lluna del caçador és sinònim de quedar-se amb ganes de més històries. Si us passa, podeu recórrer la novel·la de l'autora, Tanca els ulls.
A veure, aquesta novel·la té 20 anys. Llavors jo la vaig escriure amb un arrebato, amb 5 mesos. I la tenia allà guardada al calaix. I quan vaig plegar de treballar, que fa, no, encara no fa 2 anys, vaig dir, bueno, doncs ara vaig a tirar endavant amb l'escriptura i a intentar publicar. I llavors el que vaig fer em vaig dir a mi mateixa, el primer que haig de fer és autopublicar-me, per no estar pendent de que si editorials, que si no sé què, que si no sé si la qualitat és suficient, no sé què, no sé quantos. Vaig dir, bueno, doncs jo m'autopublico i llavors veuré si la gent realment li agrada o no li agrada aquesta novel·la. I sí, ha agradat.
Tanca els ulls explica la història d'un jove que, arran d'un accident de cotxe, s'ha quedat cec. A través d'una mena d'infermera psicòloga, veiem com va aprenent a conviure amb aquesta discapacitat. Un procés molt ben escrit, malgrat que Falguera mai ha tingut cap relació directa amb la ceguesa.
I haig de dir que no. Que ha salido de mi cabeza. Tanques els ulls i t'imagines què faries tu. I el primer que dius, bueno, ¿cómo te pones el café con leche? ¿Cómo te pentines? ¿Cómo te afeites si ets un home? Vull dir, com ho fas si no et veus? Si el primer que fas és tenir la vista... anava a dir els dits, no? Tens la vista per tot. Privar-te d'això, sent adult, perquè quan són persones que han nascut cegues és diferent, perquè ja no, o sigui, no és una mancança adquirida, sinó que és una mancança que t'acostumes a lo que hi ha, igual que els que neixen sords.
A les plataformes de streaming seria...
Room 104, una sèrie de petites històries molt diferents entre elles, però amb el surrealisme, la crítica social i un punt d'humor com a tret en comú. Això i que totes passen en una mateixa habitació d'hotel, la 104.
Si fos una banda sonora...
Seria el disc Vostès aquí, que Antònia Font va publicar l'any 2012 amb una quarantena de microcançons de temàtiques i estils diferents. N'hem triat una. És amb la que volem posar punt final a aquest exlibris sobre els llibres de contes d'Edu Beltran i Marta Falguera. Temps intempestiu i borrascós. Esperem haver-vos animat a deixar-vos portar per les històries breus que amaguen grans universos. Temps impars, estàvem de ballants, jo per tu i tu per jo no pas, astre sol.
podcast literari de Ràdio Sabadell.